Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, com cada dissabte, doncs, per parlar amb un convidat de luxe. Ara els presentarem, el d'aquesta setmana. Abans, els analistes que ens acompanyen aquest dissabte, el Sergi Doria, del diari ABC. Bona tarda, Sergi, benvingut.
Bona tarda.
També nosaltres, Juan Pablo Sanz, que és el director de comunicació i professor de la Universitat Abat Oliva Ceu.
Bona tarda,
Juan Pablo. I el Joan Maria Claveguera, periodista i també professor universitari, ja quasi a les acaballes, de la Blanquerna.
Queden sis mesos.
Bueno,
67, tot, em diuen cap a casa.
Tota la sapiència del Joan Maria Claveguera encara la poden gaudir els estudiants de la Blanquerna. Convidat avui al Conversa, el senyor Jordi Canal, historiador. Molt bona tarda, senyor Canal.
Bona tarda.
Ell és, a banda d'historiador, és professor d'història, precisament, de l'Escola dels Estudis de Ciències Socials de París, i també se'l té considerat com un dels referents de la historiografia contemporània de Catalunya. Molt bé, doncs hem convidat el senyor Canal per moltíssimes coses, perquè sempre és un luxe i un plaer escoltar-lo, però sobretot perquè acaba de publicar un llibre, Un Mes, que és un llibre que jo voldria que ens el comentés una mica. Està publicat per l'editorial Sílex, especialitzada en història, història de l'art, i el llibre es diu Dios, Patria y Rey, Carlismo y Guerras Civiles en España. Déu-n'hi-do. A partir d'aquí, doncs, suposo que un llibre, dos i tres, no?
Sí.
Però aquest primer, aviam, els lectors que hi poden trobar, que els hi pugui interessar? Expliqui'ns.
Home, penso que poden trobar diverses... És un llibre fragmentari, és un llibre d'història d'històries, amb capítols sobre temes molt... molt diversos, sempre sobre el carlisme, però temes molt diversos, sobretot el tema de les guerres civils del segle XIX, i carlisme, sempre acabem pensant que guerra civil és la del 36-39, on també hi havia carlins, els requetés, però jo parlo sobretot de les guerres civils del segle XIX, la primera guerra carlina, la segona, i pel mig de la guerra dels matiners, i tants d'altres, i analitzat des de diversos punts de vista, des de la ciència política i la literatura, o bé la guerra civil com a guerra de colors, entre blancs i negres, els rojos i altres coses per l'estil, i després uns capítols sobre el rei, el paper del rei en el carlisme, i també sobre l'antimasoneria i l'antijudaïsme del carlisme. I finalment, tot això són textos que jo havia anat, que he anat publicant des de l'any 2000, refets, preparats, adaptats, i després un capítol final, que és el més llarg del llibre, és la meitat del llibre, que és una investigació inèdita sobre un carlí català que se'n va anar a Argentina als anys 90 del segle XIX, i allà va crear diaris, una llibreria, va intentar federar tots els carlins d'Amèrica del Sud, i el més curiós és que va intentar crear un poble carlí al costat de Buenos Aires, que evidentment no va funcionar. Però curiosament, allò, el que sí va aconseguir és que un dels carrers d'aquesta ciutat, que ara és Berazategui, a 30-40 minuts de Buenos Aires, tingui una de les úniques, jo penso que són dues al món, carrers Carles VII.
En quin període situem el carlisme? I el carlisme diuen que va néixer per enfrontar-se al liberalisme, no? Que hi havia
en
aquella època.
Sí. No, el carlisme cal pensar-lo com a confrontació o com a guerra civil amb el liberalisme del segle XIX. Això que acabo d'explicar d'aquest senyor que se'n va és finals del XIX. Però pel carlisme, jo penso que la cronologia per parlar de carlisme són els anys 30 del segle XIX, per tant, entorn de la mort de Ferran VII, final de l'antic règim, revolució liberal, desamortitzacions, primera guerra carlina, 1833-1840, fins pot ser la guerra civil del 36-39, que no és una guerra carlina, molt diferent del que passa al segle XIX, però els carlins formen part d'un dels dos bàndols, i formen per primera vegada en tota la història part del bàndol vencedor. I jo sempre he sostingut,
sempre havien sigut perdedors abans, no?
Sempre havien perdut totes les guerres. La primera que guanyen és la del 39. Jo sempre he dit que el final del carlisme és això, quan guanyen.
El carlisme va derivar al franquisme, o els carlistes van passar al franquisme?
Sí, uns altres no. Jo penso que cal distingir. És a dir, els carlins van guanyar la guerra i mai van tenir dubtes de que la guerra havien d'anar a la guerra. El que passa és que potser alguns van perdre la victòria. És a dir, uns se'n van anar a casa perquè van considerar que ja havien guanyat i que Franco els alliberaria del liberalisme i tot el que venia després, socialisme, comunisme. Per tant, van pensar que la feina ja estava feta. I uns altres es van quedar i van considerar, i entre els que es van quedar, uns sí van ser ben recompensats. Sobretot jo diria els carlins navarresos i els bascs, i altres no tant. I per tant, fins i tot dintre del carlisme, uns allò es van sentir molt franquistes i contents dintre del franquisme, i uns altres descontents. I aquest descontent als anys 60 esclata i surt una tendència dintre del carlisme autogestionària d'esquerres, que és la nova generació, que és l'antifranquisme passat per la nova generació, i és un altre món.
Una última pregunta, ja deixo micròfons a la resta de companys que tenen moltes ganes. El carlisme és un moviment arrelat a Catalunya, dic, amb dos ciutats que no tinguin entès. Olot i Berga pot ser les dos feus carlins més importants?
Sí, senyor, no només. Diem que el territori on arrela més és Navarra, País Basc.
Els que s'han tractat abans.
El segon, jo diria que és Catalunya.
La Catalunya interior, no?
Catalunya interior i Catalunya del Sud. Perquè la Catalunya del Sud connecta amb un altre territori de molta tradició, que és nord de València i sud d'Aragó. És a dir, la zona del Maestrat, que és d'on era Ramon Cabrera, és una zona també molt carlina. Jo crec que el carlisme arrela a tot el nord. A tot el nord, des de Cantàbria fins a València, tot aquest arc. I Catalunya seria el segon territori més fort, amb presència a allò que al segle XIX Balmes en deia la muntanya catalana, que deia és aquest territori que està entre Berga, Manresa, Solsona, Olot. Seria una mica el territori i el sud de Catalunya. Jo no sé si llenço la idea, però en el fons no és un territori gaire diferent del territori del procés.
Ja.
La qual cosa no vol dir que el procés sigui carlí, però el territori, hi ha alguna cosa aquí de continuïtat geogràfico-sociològica curiosa.
Jo li anava a preguntar per la vinculació entre el carlisme i el nacionalisme, no? Si una cosa alimenta l'altra o...
Home, jo diria que hi ha... És a dir, que a finals del segle XIX el nacionalisme català s'instal·la, i també el basc, s'instal·len en un espai polític a la societat que coincideix amb l'espai dels carlismes respectius. I això fa que el carlisme es torni més regionalista, nacionalista, perquè està competint per un espai. El que no hi ha és línia directa, a mi em sembla. És a dir, no hi ha, això ho diuen alguns historiadors catalans i bascos, allò, el nacionalisme català o basc ve del carlisme. Jo diria que això no. Fins i tot un dels arguments que s'utilitzava abans era deia allò, Sabino Arana era carlí. No és veritat. El pare de Sabino Arana era carlí, ell era integrista, que és diferent. És a dir, a partir de 1888 els integristes se'n van del partit carlí i els integristes tenen una altra posició. És a dir, el nacionalisme basc ve més aviat de l'integrisme que del nacionalisme. Hi ha alguns personatges que transiten d'un a l'altre, però jo no acabo de veure una línia directa, però sí que és cert que s'adrecen a vegades a un públic molt semblant, que fan un joc, allò que els carlins defensaven els furs, ho acaben convertint en autonomia regional, nacionalisme, però al segle XIX els furs no són això, són una altra cosa. És en el moment en què apareix el nacionalisme que es comença a llegir en clau nacional, però els furs no eren això al segle XIX. Però sí, però hi ha contactes, és evident que hi ha contactes, i sobretot jo el que diria és que hi ha espais geogràfics, espais sociològics, espais humans que sí que són espais compartits.
I aquest contacte té noms i cognoms? És a dir, hi ha figures molt representatives que contacti el carlisme amb el diguem-ne nacionalisme, independentisme català?
Així és, directament no hi ha ningú, diguem, dels grans personatges del carlisme que després sigui un gran personatge del nacionalisme. No. No, estic intentant pensar si... No, hi ha petits personatges que sí. A Catalunya, per exemple, el Joan Bardina, el pedagog, quan era jovenet, sí, era un carlillo molt actiu, fins que el van fer fora del seminari, per fer política al seminari, i després es passa amb armes i bagatges al nacionalisme, però no masses. Home, després hi ha a la segona república hi hauria tota la base d'Unió Democràtica. És a dir, el que serà Unió Democràtica de Catalunya té una base carlina molt important. El Junyent, per exemple, i d'altres.
Sí, jo voldria preguntar-te, amb aquesta dissociació que hi ha entre la indústria, que és la ciutat, el camp, que és una miqueta la terra intocada, que és una de les batalles del carlisme i possiblement del
bon moment per plantejar-ho,
del tradicionalisme, no?
Bon moment.
I aleshores, del carrer.
No, però jo anava per aquí. En el moment, tu saps que una de les manifestacions més que feia ETA era, per exemple, oposar-se a la central de demonis, oposar-se a qualsevol via fèrrea, autopistes, perquè deia que això malmetia el territori. Quins punts de contacte? El carlisme, hi ha rastres de carlisme a ETA?
Sí. A veure, sí. En un moment determinat, les ETA contacta amb les bases del Partit Carlí. D'aquest Partit Carlí ja reformat d'esquerres, autogestionari. Això ho explica bé el John Faristi, que en aquell moment era militant d'ETA, i ell sempre explica en algun llibre, i després el tema allò a mi m'ha explicat alguna vegada que hem sopat o pres un cafè, que ell en aquells moments hi havia un contacte bastant directe entre les bases d'ETA i les del Partit Carlí, que també intentaven entrar dintre del joc, d'aquest joc. És evident que aquest carlisme autogestionari, progressista, que insisteixo, és sobretot important a Navarra i una mica al País Basc, a Catalunya molt menys, ha tingut contactes amb el món, ha arribat a sonar fins ara mateix. I han fet tot un joc de reinterpretar la vida de certs personatges en aquesta clau, és a dir, allò pensar que el fumar la càrrega era allò un antecedent d'ETA, o anant amb la línia industrial pensar que el cura Santa Cruz, el famós cura Santa Cruz que atacava els trens i tot plegat, també era un antecedent del que després serà ETA, però aquestes són reconstruccions, són reconstruccions a posteriori. Però sí que és evident que el cas del País Basc és diferent del de Catalunya, perquè a Catalunya, a partir de 1901, el nacionalisme català s'imposa a la Lliga, es converteix en el partit majoritari juntament amb el larroxisme, i sobretot abans de que la Lliga s'ascendeixi a partir del 4 i aparegui un nacionalisme català, la Lliga s'ha convertit en el gran partit i ha tapat tota possibilitat de desenvolupar-se altres alternatives semblants. Sí, sí. En canvi, en el cas del País Basc, el PNB el partit del Sabino Arana no és capaç d'ocupar tot l'espai, i per tant carlins i integristes, per exemple Azpeit i sí, a d'altres llocs, segueixen sent partits potser no majoritaris, però partits que treuen molt bons resultats fins pràcticament la segona república, i per tant converteix el cas basc el fa més complex que el cas català, en el que no vol dir que el carlisme desapareixi a Catalunya en el segle XX. Els carlins participen a Solidaritat Catalana,
el Correu Català,
hi ha el Correu Català que segueix endavant, a la Segona República torna a tenir força, però mai la que té a la mateixa època el carlisme al País Basc.
És un moviment molt, molt popular, i aleshores jo veig una cosa molt paral·lela, que igual em dius que és una mena d'exageració. Jo veig el peronisme, que hi ha dues bandes, una d'extrema dreta i una d'extrema esquerra, i jo veig Montejurra, que hi ha dues bandes, el Sixto de Borbón i Carrusugo de Borbón Parma, que s'acaben matant allà a Montejurra l'any 76,
sí,
i sembla,
sí,
que
sí,
és la defunció,
sí.
La inhabilitació del carlisme per concórrer en igualtat de condicions ja.
Sí.
Tu com ho veus? Així és un moviment populista també, el carlisme?
Home, és un moviment popular, té una base popular molt important al segle XIX,
sí,
després reduïda al segle XX, excepte en alguns territoris. Navarra seria un dels territoris claus, però aquesta divisió entre dreta i esquerra és tardana.
Sí.
En moviments com el peronisme és gairebé des del primer moment.
Sí.
Hi ha una jo penso que en el cas del carlisme és més aviat una reinterpretació molt del moment. És dels anys 60, ha arribat una nova generació de joves, amb el franquisme ja s'ha trencat, i és una mena de finestra d'oportunitats, el carlisme. Tot, encara abans del 68, Franco no ha decidit qui el succeirà. Per tant, Carrasco de Borbó Parma és encara una alternativa,
una opció
que Franco no havia considerat mai, però que a Franco li servia per tenir a tothom dividit, sí, i barallant-se entre ells. I aquí hi ha aquest esclat dels 60, que el fa diferent d'altres moviments, però sí, evidentment hi ha una càrrega de populisme important també.
Juan Pablo,
jo volia aprofitar l'experiència, bueno, la investigació, el recorregut que ha fet per quatre guerres civils, no? Les tres carlines i després la del 36-39. Abans del 36 sempre hi ha hagut el debat, no? Si hi havia un ambient guerra civilista o si la confrontació era un tema, diguem-ne, de moviments més ideologitzats que al final fan trencar la baralla. Ara no parlem tant de guerra civilisme, sinó de polarització, que potser no sé si és el començament d'alguna cosa més esgarrifadora. Volia una mica, a partir de la seva experiència, que valorés una mica si tenim un ambient de trencament social que pogués ser comparable amb aquestes experiències de guerra civil que vostè, sí, coneix també.
Home, jo diria que és evident que hi ha un ambient de crispació i de polarització molt alt, però potser allò que ho fa diferent són les circumstàncies de base. És a dir, als anys 30, no només a Espanya, sinó a tota Europa, Europa Occidental, és un moment de crisi molt profunda. Clar, el referent seria la crisi del 29, nosaltres ara aquí podríem dir la crisi de 2008, però potser l'hem superat millor que la crisi del 29 en els anys 30, que acaba, no és la causa única ni pot ser la causa directa, però és una de les causes del sorgiment de moviments com el nazisme i d'altres. Jo penso que les situacions històriques són diferents, però sí que és cert que hi ha un element de crispació molt alt. Una altra cosa que la fa diferent és el referent de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial obre unes portes cap a les fórmules paramilitars, que ara no les veiem, és allò, els camises negres feixistes, els escamots d'estat català i tants d'altres, el Partit Comunista, on aquests grups paramilitars ocupen els carrers, en el cas alemany allò destrossen els comerços jueus, s'enfronten els comunistes. Jo són, diguem, aquest, allò que alguns historiadors han definit com la brutalització de la política que ve després de la Primera Guerra Mundial, on és lícit, on l'adversari s'ha convertit en un enemic i on l'assassinat polític és més o menys legítim. Jo penso que estem lluny d'això, però sí que és evident que vivim en una societat molt crispada, una societat que va ser, en el cas espanyol i català, que va ser molt sacsejada per la crisi de 2008. El que passa és que una de les conseqüències principals de la crisi de 2008, en el cas políticament, en el cas català, va ser el procés. I potser encara seguim en això. I de fet, bona part de la crispació que vivim tant a nivell català com espanyol, en el fons, no deixa de ser una conseqüència del procés directe. Tot el tema de l'amnistia, el joc de Junts, el Puigdemont, Waterloo, però també altres conseqüències com el propi sorgiment de Vox, que en el fons és moltes coses, però també és un fill del procés, a contrari. Però jo veig molt diferent. És a dir, malgrat la crispació, malgrat la preocupació que podem tenir per la política, per la no separació de poders, se'm fa difícil comparar-ho amb els anys 30.
Arran d'aquesta pregunta,
però és un tema clau.
M'ha quedat clar que encara no estem en l'estadi de que l'adversari polític es pot assassinar, però segur que estem en l'estadi de que l'adversari polític es pot desqualificar des de tots els punts de vista, que és el que estem vivint en aquests moments. Però la meva pregunta no va per aquí. Vostè parla del seu llibre de Déu, Pàtria, Rei. A mi m'interessa ara la seva opinió sobre la monarquia espanyola. En primer lloc, com la veu? Com veu la monarquia, l'estament monàrquic a Espanya, en un moment en el que, doncs, a veure, alguns es qüestionen si monarquia o república. El Partit Socialista, que podria ser partidari del republicanisme, doncs de moment dona suport a la monarquia, però com la veu com a institució? I si creu que perilla en un moment determinat aquesta monarquia? Perquè, a més, vostè viu la meitat de la seva vida professional a França. És un país que va abolir la monarquia amb la Revolució Francesa.
Perquè és molt monàrquic.
Sí, però no el té com a sistema de govern.
No, a veure, jo penso... Clar, la resposta tot depèn en quin altre moment de la història ho comparem. Jo penso que la monarquia espanyola, després de 2014, de l'abdicació al juny del 14 del rei Joan Carles, s'ha reforçat. La qual cosa no vol dir que estigui forta, però sí que s'ha reforçat. Jo penso que Felip VI i tot el seu equip han sabut llegir els errors de l'etapa anterior. Els han corregit. Sí, però cal fer-ho. I sobretot han entès finalment que estem al segle XXI, que jo penso que Joan Carles I i el seu equip no ho va entendre mai. Va pensar que es podia seguir regnant com al segle XX i que les coses que al segle XX eren legítimes, normals, al segle XXI ja ho havien deixat de ser. Ja no pots caçar elefants perquè vivim en una societat ecològico-animalista que t'ho impedeix, no te'n pots anar de vacances a un lloc de luxe en plena en dies laborables, que te'n vagis amb la teva amant tampoc està del tot ben vist. El món ha canviat.
Ni tenir diners a Suïssa de difícil justificació.
Exactament. Tot ha canviat i jo penso que la monarquia de Joan Carles, el seu gran problema és que no sap o no saben llegir que s'ha obert una altra època i segueixen actuant com al segle XX i per tant se'ls emporta per davant. Jo penso que ara, en canvi, allò és una monarquia moderna, És molt criticada per segons qui, però la reina Letícia ha aportat uns elements de modernitat a la monarquia que li han anat bé, i penso que aquest equilibri entre tradició, perquè tota monarquia ha de ser tradició, i modernitat funciona en ple segle XXI. La transparència funciona, l'exemplaritat funciona. Per tant, jo penso que s'ha anat recuperant. Tot el que han fet i el relat que han construït entorn de la princesa ha funcionat. Per tant, jo la veig bé en aquest sentit. Ara, la monarquia espanyola sempre estarà en perill. I sempre estarà en perill perquè és una monarquia feble. És una monarquia feble perquè no, perquè té una interrupció de la tradició que no tenen altres monarquies. Ni la monarquia danesa, ni la sueca, ni la britànica tenen interrupció de la tradició. És a dir, aquí, a l'any 31, Alfons XIII se n'ha d'anar a l'exili, ve la Segona República, que és profundament antimonàrquica, ve la Guerra Civil, i després ve el franquisme, que tot i que Franco prometi que un dia tornarà a la monarquia, que els hi vagi dient als seus partidaris monàrquics que sí, que decideixi qui serà el seu successor a títol de rei, mai restaura la monarquia. I bona part dels recolzaments del franquisme són profundament antimonàrquics. La Falange, fins a l'any 75, segueixen cridant contra la monarquia i contra Joan Carles I. Per tant, hi ha hagut un procés de desmonarquització molt alt. I per tant, ja no tens aquesta tradició que continua tan britànica, això que està passant ara mateix. Allò, el poble britànic, qualsevol persona de diferents grups socials, diferents llocs, ho sent com seu, el que està passant. I pateix per si el rei està malalt, si
en sortirà o no.
Coses d'aquest tipus. Nosaltres estem en un altre joc. En un altre joc tens una instauració, perquè no és una restauració de la monarquia al 75, sinó una instauració. No s'ha continuat la successió monàrquica. S'ha saltat un pas, i fins al 77 Don Joan no abdica en el fill. Per tant, és una instauració. I aquesta instauració significa que tu has de cuidar la monarquia dia a dia i has de mantenir la seva popularitat. És a dir, el gran joc de Joan Carles I és haver aconseguit en 5 anys, entre posem-hi el 77 i el 81, haver legitimat una monarquia que tenia un origen al franquisme. La legitima democràticament, la legitima constitucionalment, constitució del 78, la legitima també dinàsticament amb l'abdicació del pare, i la legitima popularment. És a dir, els graus d'acceptació dels anys 80 de la monarquia són altíssims, estan per sobre del 80%. Tenia una legitimació molt forta. I això es manté fins a principis del segle XXI. És quan comencen els problemes, la monarquia es va deslegitimant. No elegim un monarca, però en una monarquia com la nostra i en una monarquia parlamentària, el suport de la població al monarca pot fer-te acabar abdicant. I és el que acaba passant. Però, per tant, hi ha una caiguda molt forta i ara hi ha una recuperació, però el que no podem saber massa és què passarà a pocs anys vista. I sabem que l'antimonarquisme i el republicanisme primari de Podemos, els nacionalismes, són febles, excepte en alguns territoris, País Basc i Catalunya, però són uns arguments que no s'acaben de sostenir. Per tant, potser el perill no ve d'aquí. L'ambigüitat del PSOE és més greu, i el presidencialisme de Pedro Sánchez a mi em sembla que és un atemptat a la monarquia, perquè d'alguna manera li retires, és a dir, un rei a Espanya, segons la Constitució del 78, té molt poques coses a fer. Si a més tens un president del govern que encara te la retalla més i t'envia les preses de possessió més petites i es guarda les grosses, els viatges, jo penso que aquí hi ha un perill, i llavors hi ha coses que no sabem, és a dir, què passarà, pot sortir algun escàndol més del rei, de l'antic, de l'anterior rei, o estem ara ja al damunt de la taula les coses del Delburgo i periodistes de, del cor. Com afectarà això, diguem, aquest rumor sobre la reina Letícia? No, això no ho sabem, no, no podem controlar-ho.
Però té fonament és fiable tot això que surt?
Jo penso que no, però...
Vostè com a historiador i persona que coneix bé la monarquia.
L'esquerra pot venir per Letícia, no per Joan Carles.
Bueno, no.
Però a França això ho saben molt, sí. A França. Tots els, no hi ha cap president francès, sí, que no tingui. Sí.
A veure, no, és molt difícil de saber, sobretot perquè les dues fonts bàsiques de la informació són dues persones, diem, que s'han sentit o que manifesten un odi des de fa temps obert a Letícia o a la monarquia. És a dir, tant el Penyafiel amb la Letícia com el Delburgo amb belles coses, clar, això debilita una mica l'argumentació, però no sabem. I l'altra cosa que no sabem, i aquesta és molt difícil de veure-la, és què passarà en els 10-15 anys que venen, perquè una cosa és viure en una societat mínimament normal, l'altra és una societat afectada per crisis. És a dir, la crisi del 2008, tenim aquí l'experiència de que ho va regirar tot. Per tant, no saps si d'aquí 5, si d'aquí 10, ningú la va preveure i tampoc ningú pot preveure. Clar, i per tant,
que pugui passar,
la conjunció de coses diverses sí pot afablir o obrir una finestra d'oportunitats pels monàrquics. Perdó, pels monàrquics, pels republicans. Això no ho sabem. Jo l'únic que diria és que em sembla que les coses s'estan fent bé des de la monarquia, des del 14.
Molt interessant tota aquesta reflexió àmplia que ha fet el senyor Jordi Canal. Ha valgut la pena escoltar-la. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, el Sergi Dòria, el Juan Pablo Sanz. Avui el convidat, el senyor Jordi Canal, historiador, acaba de publicar un llibre que es diu Dios, Patria y Rey, Carlismo y Guerras Civiles en España. Hem començat parlant del carlisme i hem derivat ja cap a la monarquia actual, amb unes reflexions molt interessants i que val la pena seguir amb elles. No sé si Juan Pablo volia continuar o volia...
Han estat tan interessants que sí, no? Reprengui el fil de...
Del carlisme o què?
No, del carlisme no, però...
De la monarquia,
de la monarquia
i Juan Carlos,
sí, Felipe, de la monarquia, Felipe i de la transició, no? Yeah. Perquè ha parlat vostè d'un relat, no? De com la monarquia va saber trobar la manera de fer-se un relat per legitimar-se. I vostè parla molt de relats en la seva obra, no? I també del relat del nacionalisme aquí en Catalunya, de com ha construït un relat sobre l'existència d'una nació negada per un estat artificial o artificiós. I m'interessa també el relat sobre la transició del qual ha parlat ara, si ara el que està, diguem-ne, en ebullició és construir una narració que deslegitimi allò que es va fer a la transició i les conseqüències de desfer aquest relat, diguem-ne, sobre el qual hem construït un sistema, doncs quan això, aquesta narració s'ensorri, què ens quedarà o què passarà?
No, aquest és un altre tema, és un altre tema fonamental, perquè és evident que en els últims anys, diguem, després de la política que ha vingut després de la crisi de 2008, hi ha hagut cada vegada més un relat deslegitimador de la transició, que és un relat molt del nostre temps. Jo diria que és un relat molt presentista i carregat de memòria. Vivim en una època que penso que ha perdut els referents històrics, que s'ha llançat a la memòria, que alguns la confonen amb història, i memòria i història són dues coses diferents. La memòria és aquesta mirada al passat des del present i des de criteris presents, i la història, en canvi, és intentar analitzar el passat des d'aquell passat. I ara hi ha molta tendència a dir, a revisar la transició, a dir que la transició no es va fer bé, que la transició, per exemple, tornant al tema d'abans, es podia haver convocat un referèndum sobre monarquia i república, que, i tantes altres coses. Jo penso que és una mirada de present. La transició hem d'assumir. Jo penso que va ser, que vam viure una transició afortunada i molt positiva, una transició on no hi havia un camí marcat. És a dir, penso que cal entendre la transició i totes les transicions com una cosa que es construeix dia a dia i que no saps què passarà demà. Aquí, en el nostre cas, no sabíem mai si l'endemà hi hauria un atemptat d'ETA, si es descobriria una conspiració al quarter
militar. Galàxies vàries, no?
Exactament. Per tant, no sabies què passaria demà. I, per tant, no hi ha un... Això que ara es diu, clar, mirant-ho des d'ara, alguns diuen, no, és que ja anaven cap a tal cosa. No, no anaven cap a tal cosa. Anaven fent una mica com podien. Evidentment, volien arribar a una democràcia, volien entrar a Europa, però era una cosa que es construïa dia a dia segons les possibilitats. Ara ens ho mirem des d'ara i la gent, abusant del presentisme, i sobretot en certs sectors populistes d'esquerra, es diu, no, és que no es va plantejar el debat monarquia-república. Clar, això ho dius ara perquè saps que la transició ha funcionat bé i li demanes a la transició una cosa que en aquell moment era impossible. En la situació del 75 o del 76-77, un referèndum era impossible. I els primers que ho van entendre és el Partit Comunista i Carrillo, que renuncia a la república, renuncia a la bandera republicana, renuncia a la via revolucionària, perquè sap que tornar a plantejar, que plantejar això en aquell moment és carregar-se el principal, que és anar a la democràcia. I això, des d'ara, sembla que tot s'hauria pogut fer d'una altra manera, que tot estava... No, és molt fruit de la nostra època. A part de la demagògia que pugui tenir, és fruit d'una època que ha perdut els referents històrics i que actua segons la memòria. Reinterpreta la transició així, treu estàtues i monuments dels carrers, els hi canvia els noms, acusa de coses que, amb una certa superioritat, la superioritat moral de l'avui, estàs corregint l'ahir. Jo, sense entendre que ahir les coses eren d'una altra manera. Jo penso que és un dels grans pecats, un dels grans problemes de la societat actual, que regeix més per la memòria que per la història i que no té referents històrics i entén les coses del passat com si fossin avui. I això va per tots, allò, el populisme d'esquerres aniria més per aquí, o per exemple quan els nacionalistes o independentistes catalans allò diuen Catalunya era una nació ja al segle VIII, al segle IX, i després diuen no, si és que en Ramon Muntaner a la crònica ja parla de nació catalana. Torna a ser una lectura de present, és a dir, quan Ramon Muntaner a l'època medieval diu nació catalana no vol dir el mateix que tu en ple segle XXI entens per nació catalana. Per Muntaner no hi ha política, la nació és la gent que parla la mateixa llengua, la gent que viu junts, però en canvi tu fas una lectura des d'ara que et legitima i et porta al passat i evidentment ho acabes inventant tot.
Ens queden molt pocs minutets
jo només hem parlat aquí d'aquest gran estadista Pedro Sánchez, no? Que té 27 partits en el seu govern, no? Entre aquests partits i si ens atenim a la història, no? Té el Partit Nacionalista Basc, que no és precisament un partit d'extrema esquerra.
No.
Té a Junts, que és un partit carrí, però de Carles Puigdemont. Sí. I té Esquerra Republicana, que també té alguns trets també que tampoc són molt d'esquerres, no? Però bueno, deixem Esquerra Republicana, però ens posem amb aquests dos, PNV i Junts, que és un partit carrí, però de Carles Puigdemont. Aleshores, com ho veu vostè tot aquest futur, si és que se li pot atorgar un futur a aquest govern?
Home, suposo que se li pot atorgar un futur sempre i quan el president del govern segueixi cedint el que sigui per seguir governant. Aquesta és una part. L'altra és aquesta confusió, que també és molt de la nostra època, de que partits com el PNV o com Junts ara sembla que siguin d'extrema esquerra. Sí. Clar, el PNV s'entén, té un problema molt gros a casa, sí, i té eleccions basques d'aquí poc mateix. I és possible que l'esquerra nacionalista independentista li passi per davant. Sí. Per tant, han d'anar més a l'esquerra. Jo penso que una clau de que hagin recolzat Pedro Sánchez i no el PP té a veure amb això, amb no perdre l'electorat d'esquerres al País Basc i les eleccions. Després de les eleccions basques veurem què passa.
Què passa, no?
Aquesta és la primera cosa. I l'altra, clar, Junts sembla, es defineix com molt d'esquerres, molt d'esquerres, molt d'esquerres, però és és el més semblant al populisme de dretes. Alguns dirien d'extrema dreta, però deixem un bon populisme de dretes que tenim. És un populisme, és un nacionalpopulisme amb unes bases, si voleu no li diem racistes perquè és una paraula molt contaminada en el segle XIX, xenòfobes. Ja ho hem vist amb el Torra, el Torra pot ser un gran exemple, però també ho veiem ara, és dreta populista dura.
Doncs rectíssima final ja del Converses, molt ràpidament. Vostè deia abans que els francesos tenen una república però són molt monàrquics. Els espanyols que són juancarlistes, monàrquics, republicans... Com es definiria vostè?
Home, jo penso que està creixent. Els juancarlistes ja han desaparegut. Van ser d'un moment. Ara, jo penso que el que s'intenta des de la monarquia és fer felipistes. Perquè monàrquics difícilment n'hi haurà mai. Precisament perquè per allò del trencament de la tradició. Ara el que caldria fer des de la monarquia és fer felipistes... i esperar...
A que tot vagi bé.
Tot vagi bé.
Molt bé, doncs, qui vulgui conèixer més coses de la monarquia, del senyor Jordi Canal, jo li recomano un altre llibre, La monarquia del segle XXI, que és un llibre molt interessant per a tota la gent que vulgui conèixer més coses sobre el món de la monarquia. I el que vulgui conèixer coses del carlisme, doncs aquest llibre que acaba de publicar, Dios, Patria y Rey, Carlismo y Guerras Civiles en España. Quin gran eslògan, això de Dios, Patria y Rey, senyor Canal.
Sí. Dios, Patria y Rey, Dios, Patria y Justicia.
Molt bé, gràcies, Jordi Canal, gràcies també Joan Maria Claveguera, Sergi Dòria, Juan Pablo Sanz.
Un plaer.
Dissabte, gràcies. Més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.